En punt, 11:45 del migdia, i no sé, haurem de canviar de dia aquesta secció, perquè cada dijous tenim roda de premsa.
Fan per nosaltres, no?
Que interromp les sèries i piscolabis, per tant, en el moment que comenci la compareixença i que comenci a anunciar aquestes mesures, que més o menys ja les hem avançat, us ho explicarem, però mentrestant, anem per feina. Toni de la Torre, Maria Nicolau, parlem una mica del món de Hollywood. Globus d'Or?
Oh, quin despropòsit més gran.
Oh, sí! Oh.
Però una passat, cosa... Sí, mira que, aviam, els premis són, oi? Vull dir que cada any... No, sí, cada any sí que no plou mai a gust de tothom, bla, bla, bla. Normalment els crítics, a més, mai estem d'acord amb els premis poques vegades.
Per això sou crítics?
Clar, clar, per això ho dic. Vull dir que va una mica inherent a la feina. Però hi ha anys que dius, no sé què fa aquesta sèrie aquí, no? Un en concret. Però aquest any, és, vull dir, no sé, jo compto més sèries dolentes que sèries bones.
Home, però hi ha The Crown.
Hi ha The Crown, però The Crown està al costat de Lovecraft Country, que és una sèrie que no ha sabut cap on anava ni el primer episodi, ni el segon, ni el tercer, ni el quart.
Anava cap als Globus d'Or.
Està al costat de Ratched, que és de les més fluixes del Ryan Murphy, i a la categoria de comèdies que ens han posat. Ens han posat Emily in Paris, que jo crec que és una sèrie que inclús els que l'han vist saben que no hauria d'estar en els Globus d'Or.
Jo l'he vista i per mi és com el teu Ben & Jerry's.
Veus? És una cosa
comfort food, fast food, processada, i ja està.
I The Flight Attendant, que també és una de les astres. O sigui, hi ha més sèrie dolenta. La ironia és important, perquè clar, estem en un moment on hi ha sèries molt bones, però a les nominacions hi ha gairebé més sèries dolentes que sèries The Undoing, que aquí al mig, possiblement el pitjor paper de la Nicole Kidman en molt de temps. No sé, sé que sona tot negatiu, però també hi ha... La feina del crític és aquesta, també. Hi ha, com sempre, hi ha grans absències. Per exemple, no hi ha Better Call Saul aquí, no hi ha I May Destroy You aquí... Bueno, si ens centrem en la cosa positiva, sí, The Crown i The Mandalorian, espero que guanyi una de les dues, i Normal People i Gambito de Dama i Unorthodox en l'apartat de minissèrie. Diguéssim, això seria el més destacat, jo crec.
Déu-n'hi-do. Doncs res, escolta'm, passem del...
Però aquest any no estem d'acord amb els Globus d'Or, no. Se m'ha passat les ganes de seguir la gala, això.
Ah, que la seguies abans.
A més, que no hi ha el Ricky Gervais, sí, aquest any.
Qui la fa aquest any?
No sé aquest any si hi haurà presentador, de fet. Mira, no estic al cas.
Quina cosa més estranya, aquesta, també, de les gales, així, bon, a distància i d'aquesta manera.
En general, si no hi ha el Gervais, és gala avorrida, eh?
Un desastre.
Es costa una mica, sí.
Doncs vinga, va, et sembla si... Clar, si els Globus d'Or nominen una sèrie de sèries, mai millor dit, que no són les que els crítics consideren que haurien de ser, anem a veure què consideren els crítics que haurien de ser sèries recomanables
que
i vistes.
Que ens equivocarem igual que els Globus d'Or, eh? Això,
evidentment que ens equivocarem.
Si no heu d'escoltar mai ningú, menys un crític.
Tresors ocults a Netflix i a Filmin, m'encanta.
Sí, perquè sabeu que part del meu destí consisteix en que perdeu, la meva causa, consisteix en que perdeu menys temps navegant pels catàlegs de les plataformes. Tots els minuts que us pugui arrencar d'aquí, jo crec que són minuts guanyats.
No saps com t'ho agraïm.
Gràcies.
Jo,
eh?
I sempre que funcioni, si no funciona, haureu perdut minuts i haureu guanyat minuts, però vist una sèrie dolenta, o sigui, malament. I aleshores el que us proposo per les properes setmanes és endinsar-nos en el fons de catàleg, perquè moltes vegades les plataformes tenen aquest comportament opac, en el qual posen a la portada les sèries que ells els interessa que tu miris, que normalment són les novetats, però en el fons de catàleg de les plataformes hi ha coses que poden ser molt interessants i sovint no tan promocionades com Emily in Paris o altres històries. Aleshores us proposo triar, que anirem fent cada setmana si us sembla bé, 5 tresors de cada plataforma.
Perfecte.
Sí?
Molt bé.
A favor. Sí, sí. Estupendo.
Sí. Doncs vinga, comencem per...
Netflix.
Va, anem a Netflix.
Do you get me? D'acord, doncs la primera de Netflix és una sèrie que es diu Top Boy. D'acord? Top Boy, en el seu moment, se la va anomenar, paraules majors, la The Wire britànica.
Carai.
Aleshores, no arriba al nivell de The Wire, perquè cap sèrie arriba al nivell de The Wire, però és cert que el retrat que fa del tràfic de drogues al barri de Hackney, a Londres, recorda molt, molt a The Wire per la cruesa i el realisme amb el que retrata, sobretot, la jerarquia que hi ha darrere d'aquest món. És a dir, veureu, bàsicament, preadolescents i adolescents a les ordres de nois de 20 anys que alhora estan a les ordres d'uns altres senyors que no, ni tan sols surten al, no, que no els cal anar, sortir al carrer. La primera temporada la trobareu a Netflix, que li han posat el títol de Top Boy Summer House. Aquest Summer House és un títol afegit que li van posar posteriori. I la història principal és la de dos preadolescents que es troben dins d'aquest món. Inicialment es va quedar només amb una sola temporada, després al cap de 5 anys van tornar amb la segona, que la trobareu amb el títol de Top Boy. Tant aquí hi ha aquesta indicació, primer comenceu per Top Boy Summer House i després per Top Boy, sembla que és tot absurd, però és com està catalogat a Netflix. I què hi trobareu? Hi trobareu bones interpretacions d'actors joves, un estil molt propi en el retrat de la vida urbana i una banda sonora impecable.
Top Boy, el primer tresor amagat a Netflix. Mm-hmm. Quin més?
The Paper. Doncs The Paper és una sèrie croata. Una de les virtuts que té això de les plataformes és que et permet veure sèries d'arreu del món i, per tant, entrar en visions del món i cultures molt diferents. No sé si heu vist mai cap sèrie croata.
No. Doncs, potser l'he vist i no m'he interessat.
I no te n'has adonat que era croata, això també pot ser. Doncs podeu començar amb The Paper, que és una sèrie sobre periodisme i llibertat de premsa. Està ambientada a la redacció d'un diari que és a punt de ser adquirit per un gran empresari del món de la construcció. I el que fa la sèrie és seguir les gestions prèvies a l'adquisició i ensenyar, sobretot, l'angoixa dels periodistes sobre la preservació de la integritat del diari, que està considerat l'últim bastió del periodisme independent del país. Aleshores, el que fa molt bé aquesta sèrie és crear la sensació d'objectivitat fent que la càmera intervingui molt poc. Moltes vegades està, sobretot a les escenes de la redacció, està quieta, no es mou, hi ha molts elements que queden fora de camp i està com testimoniant el que està passant. La sèrie fa una molt bona exploració de la tensió entre periodistes i els interessos dels propietaris del mitjà pel qual treballen, i alhora hi ha una trama sobre un accident de cotxe que està relacionada, les dues coses estan relacionades, no us explicaré com, però es combina aquesta història del diari a punt de vendre, que està a punt de canviar de mans, amb aquest misteri de l'accident de cotxe.
The Paper. Vinga, tercer tresor de Netflix.
Derek.
I'm Derek Noakes. I work here at Broad Hill, nursing home for the elderly. My best friend is Dougie. He's the caretaker here.
Mira, ara que parlàvem del Ricky Gervais i dels Globus d'Or, no? Ricky Gervais, de fet, justament amb els Globus d'Or es va ser l'eclosió definitiva de Ricky Gervais com a humorista, comediant, creador de comèdia, però sobretot persona que dinamita, no? És un gran dinamitador. En canvi, a Derek, que, si no m'equivoco, es va estrenar un any o dos més tard de la primera intervenció dels Globus d'Or, va ensenyar una cara diferent. De fet, a Derek va ser la primera vegada que Ricky Gervais ens va emocionar. Ja veieu la música? La música és de... Us emocionaré. Què fa? Interpreta un home de 50 anys que treballa en una residència d'avis, que és una persona especial. És una persona que és molt ingènua, que té un tarannà gairebé infantil, que no és gaire intel·ligent, que és desinhibit, que no té cap tipus de malícia, i això el fa molt, molt vulnerable. De fet, la societat se'n riu d'ell, però ell, a la residència, és feliç ajudant. I la sèrie és una oda de Ricky Gervais a les bones persones.
Oh, que bé.
De fet, el pensament de Derek es resumiria en una frase del personatge que diu: és millor ser amable que intel·ligent o guapo. Aquesta és la frase. Aleshores, amb aquest personatge entranyable, el que fa la sèrie és ficar-se a la butxaca molt ràpidament. Està combinada amb les tècniques habituals de Gervais de sèries com The Office, però més, diguéssim, en un territori que està entre la comèdia i el drama. I dels encerts de Derek, després va sortir Afterlife, que és una sèrie que sí, ja sé que heu vist tots, i que és fantàstica.
Però que, a més, ell no seria l'amable, diguem-ne, Afterlife.
No.
Realment canvia el paper.
Sí, però continua buscant l'emoció d'una manera molt... Sí. I continua sent un cant a la vida.
I segueix sent una apologia a la nobilitat,
sí.
Totalment.
Per tant, si us va agradar Afterlife, jo us diria, aneu a recuperar Derek, que és, encara que no ho sembli, és allà al fons del calaix del catàleg de Netflix.
Apologia de l'amabilitat, que bé que sona això, Maria, això que has dit. Vinga, després de Derek, una que a mi em recorda una mica en Ortodox.
Sí, totalment, sí, Stiesel. Sí, Stiesel és una sèrie israeliana sobre una família que pertany a una comunitat haradim, una família que és jueva ultraortodoxa, que viu al barri de Geula, a Jerusalem. Segueixen costums estrictes, tot i que no tant com els que vam poder veure en Ortodox, no tant com a altres comunitats, però és cert que moltes de les trames tenen a veure amb el fet de no saltar-se les regles de la comunitat. La sèrie explica molt bé com viuen. De fet, abans d'entrar amb la Maria ho comentaven i deia a mi... La vaig trobar una mica lenta.
Més que lenta és que jo vaig començar així, se n'he vist 3 o 4 capítols i em va semblar el contrari a trepidant.
Clar, perquè és el que està buscant, sí, el que està buscant és costumisme, és a dir, està buscant ensenyar-te com viuen aquests personatges i amb quins dilemes es troben. Aleshores, us heu d'imaginar que seria la part d'Orthodox, diguéssim, ambientada a Williamsburg, però sense la tensió aquesta de que el personatge vol escapar d'allà. I li heu de treure aquesta tensió que és pròpia, diguéssim, d'una sèrie d'acció, i aleshores el que trobeu, per exemple, és un dels protagonistes viu amb el seu pare i està estudiant per ser rabí, però ell no vol. No sé, aquesta és una de les trames,
per exemple. I aquesta és bàsicament tota la tensió, eh?
Sí, aquesta és tota la tensió que hi ha. No és una sèrie per tensionar-te, és una sèrie per entrar en aquest món i connectar amb uns personatges i aprendre com viuen i per retrobar-se, ja que mencionem en Orthodox, amb l'actriu Shira Haas, que té un paper també en aquesta sèrie i que, per cert, ara que dèiem això als Globus d'Or, una de les poques coses bones dels Globus d'Or és que han nominat a la Shira Haas com a millor actriu.
Veus? No t'ha agradat, els Globus d'Or aquest any, em sembla entendre?
No, em sembla que no. No m'ha quedat clar, però jo diria que no.
Vinga, de Jerusalem a Irlanda del Nord.
Amb Derry Girls. Heu vist Derry Girls o no?
No, jo l'he començada.
No? Home, és a casa som... Ja hem passat la frontera de crític, ja som fans de les Derry Girls, que és una comèdia ambientada a l'Irlanda del Nord dels 90. El conflicte armat forma part de la quotidianitat dels personatges, que ho han assumit com a rutinari. És a dir, han assumit com a rutinari controls a les carreteres, que s'hagi d'evacuar un edifici, i tot això s'ha tractat amb molt, molt d'humor. Per elles i per un noi, perquè són un grup de noies adolescents i d'un noi, forma part del dia a dia i, de fet, les inquietuds dels personatges són les pròpies de la seva edat. Aleshores, la sèrie, el que fa molt bé, per mi, és treure humor del fet de creuar trames adolescents amb el context seriós. Per exemple, van a un concert de Take That.
Ostres!
Anys 90, Take That.
Sí, sí, clar, total.
Take That estaven bé.
La dècada dels Take That. Estaven. No sé si bé o no, però estaven.
No ho sé, hi existien. Hi havia interès per Take That als 90. Sí, és una cosa que passava.
I la Superpop.
Sí. I aquesta trama es barreja amb una trama d'una bomba en una maleta. D'acord? És aquesta combinació. És una comèdia que és molt políticament incorrecta i molt divertida i s'ha convertit, jo crec, en la comèdia irlandesa més popular des dels temps de Father Ted. Per tant, jo us diria, si voleu riure, que aquests dies...
Ens convé?
Sí, ens convé. Oh, sí. Doncs Derry Girls seria un tresor a buscar. Jo
puc cantar això que sona de fons.
És bona! Va fer mal, eh?
M'encanta.
Mare meva. A veure, molta sèrie britànica, ja et veig a venir, Maria.
Ah, jo vinc...
Amb què ho maridem, tot això?
A veure, Antoni ha desenterrat, sí, molta sèrie britànica, i després de tota aquesta sèrie britànica ens han posat una d'un diari i una altra que és una sèrie del món jueu. I clar, a mi em sembla obvi el que ve després. Ai. És el Fish and Chips. Fish and Chips.
A little coke in you. El diari del gos per embolicar, no? En aquest cas.
Ara ens entenem. Fish and Chips.
Ja ens agradaria ja poder anar a Londres a fer un Fish and Chips.
A més és que ens quadra, perquè el Fish and Chips com a concepte gastronòmic ens pot sonar a proposta de consum pel gran públic, una espècie de conglomerat blockbuster, com seria Netflix, però alhora en si mateix és un tresor a descobrir. Hi ha molt més que un blockbuster en un Fish and Chips. De fet, els britànics col·loquen el Fish and Chips per sobre de la mateixa reina en importància com a símbol nacional.
Ep, alto! El podem fer a casa, el Fish and Chips? Es pot fer a casa?
El podem fer a casa.
En paper de diari, també?
No, perquè als anys 80 va canviar la legislació.
Ah, i què vol dir això?
Doncs que no podem morir intoxicats pel contacte de la tinta amb el menjar. Però el més guai del Fish and Chips és el que fa que s'hagi convertit en un plat nacional quan és relativament recent i quan és una cosa que podria ser assimilable, almenys pel prejudici que en tenim, a un fast food. Llavors, Charles Dickens, en el seu Oliver Twist, Anna, el 1838, sí, ja parla de grans magatzems de peix fregit a Londres. Mm-hmm. Peix que s'emmagatzema fregit i fred. Això és molt curiós. Aquest plat ja corria pels carrers i els molls de tot el país, aquest segle XVIII i segle XIX, en safates de fusta penjades al coll dels venedors ambulants, no? D'aquells amb gorra i pantalons amples. I el tema és que el fish and chips és on conflueix en la tradició jueva del peix fregit vinguda a Londres a les maletes dels jueus sefardites que quan van ser expulsats a partir del segle XVI, no?, de la península ibèrica, i ells s'escampen pel món i s'emporten el pescaíto frito, que ara entenem que és andalús, cap a la resta d'Europa. Llavors, per què s'emporten aquest pescaíto frito? Perquè el peix fregit era la solució per poder complir amb la llei del sàbat de no cuinar ni menjar carn d'animals de sang calenta els dissabtes. Llavors ho fregien el divendres i aquesta coberta cruixent protegia el peix i el mantenia en bon estat per poder ser degustat fred l'endemà. I això s'uneix amb les patates fregides que venen de França o de Bèlgica, no? Aquí hi ha debat, i s'uneix a Londres, que en un moment històric on està succeint la revolució industrial. I aquest fish and chips, aquesta gastronomia, és important en aquest moment perquè també fa de motor d'aquesta revolució industrial. Això és fantàstic. D'una banda, els nous vaixells de vapor permetien portar a port grans quantitats de peix de l'Atlàntic Nord, d'Islàndia i això. I de l'altra, l'aparició i l'expansió del ferrocarril podia distribuir aquest peix per tot arreu del país. I després d'haver arribat a tot arreu del país, aquest peix servia per ser fregit i per alimentar tota la massa obrera que seria capaç de seguir i tancar aquest cercle virtuós. Llavors, és una història magnífica de com la gastronomia pot afectar realment i de fons amb calat els canvis històrics i econòmics d'Europa.
Ja, perdona, Maria, tu citaves Dickens. Ara m'has fet venir al cap una autora, un llibre que s'ha publicat fa molt poquet, molt poquet. És un llibre de històries curtes, de contes, de l'Àngela Riedman, que es diu No ho proveu a casa. I m'encanta perquè una de les històries, la protagonista és venedora de fish and chips.
Ah,
i la que ho explica és la filla, diguem-ne, o el fill, ara no ho recordo exactament, i la història és el dia que la meva mare es va convertir en l'Elvis. Llavors, mira, m'has donat peu i us recomano també molt aquest llibre de l'Àngela Riedman, No ho proveu a casa, de Godall Editors.
Ràpidament, una recepta fàcil i àgil i assequible per fer fish and chips a casa?
El fish and chips és tan senzill com que basar-se en tres coses molt petites. Primer, peix fresc i de qualitat, i llavors ho remeto a la secció de la setmana passada quan vam parlar del bacallà Scray. El bacallà és l'ingredient allò màxim del fish and chips. Si ara trobeu bacallà fresc a les peixateries i si el compreu bé, fantàstic. Pots fer també amb llust, amb mero, però el bacallà seria ara el moment de fer-lo servir així.
Arrebossat, eh?
Arrebossat, lleuger i cruixent, a base d'aigua amb gas o bicarbonat i cervesa, i una mica de farina i només de forma opcional una mica d'ou. És fer una massa amb aquestes bombolletes que faran que s'infli durant el fregit i quedi cruixent.
O sigui, barrejar el bicarbonat, per exemple... Bicarbonat amb què?
Bicarbonat amb aigua o aquesta combinació que seria ja feta, que seria la cervesa, que més inclou aquests llevats naturals, aquests llevats que fan que s'infli encara una mica més. La qüestió és, es pot fer amb aigua i farina, però amb aigua amb gas o amb cervesa queda molt millor. I al final, unes bones patates fregides ben creixent.
Unes bones patates fregides?
Ara.
I com es fan unes bones patates fregides, Maria
Nicolau? En 30 segons, impossible.
No ens explicaràs. Deures per la setmana vinent. Com fer unes bones patates fregides? Deures per la setmana vinent, Toni de la Torre. Els 5 tresors de Filmin, que avui no ens dona temps
a repassar.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.